Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A partir de la segona meitat del segle XIX, des d'uns anys abans del sexenni democràtic i ben bé fins a l'esclat de la Guerra Civil, un dels corrents socials i religiosos més importants arreu d'Europa va tenir a veure amb l'espiritisme i l'ocultisme. En el cas català, el seu desenvolupament va anar associat als processos de canvi representats pels nous moviments obrers i els partits polítics d'esquerra. L'espiritisme va ser un símptoma de modernitat, de revolució política i cultural i de superació de les creences tradicionals, el més semblant a una religió laica. Les pràctiques espiritistes van començar a quallar entre els treballadors i la classe menestral catalana cap a l'any 1858. L'estudi dels suposats fenòmens de possessió o l'existència de mèdiums i xamans van ser titllats en el seu moment de perversions de la religió catòlica dominant, obra de persones desequilibrades o bé conspiradores. Un cop finalitzat el sexenni democràtic, es va succeir el tancament de publicacions, les multes i els judicis. L'espiritisme va arribar a patir més repressió a Catalunya que a qualsevol altre lloc d'Europa, però es va mantenir de tota manera ben actiu. Un dels moments de gran projecció del moviment va ser la celebració a Barcelona del primer Congrés Espiritista Internacional, el setembre de 1888, amb la presència de delegacions de diversos països europeus i també del continent americà. Els espiritistes no només van amenaçar el monopoli espiritual de l'Església, sinó que apostaven per la igualtat entre home i dona, l'educació laica i el pacifisme. L'espiritisme català va comptar amb figures tan importants com Amàlia Domingo Soler, la gran divulgadora mundial en castellà de tot el segle XIX, i Miquel Vives, mèdium, membre del Centre Espiritista Terrassenc Fraternitat Humana i fundador de la revista El Faro Espiritista. Entre els anys 60 del segle XIX i l'any 1899 es té constància de l'existència de més de 60 societats espiritistes als Països Catalans, que entre altres objectius van propugnar la instrucció de les classes populars. Els que s'hi adherien tant els hi era que les pràctiques dels mèdiums tinguessin una base científica o no, perquè proposaven un model alternatiu de societat molt més cooperatiu. I com més habitual ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater, benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un tema, és un tema seriós, això de l'espiritisme, la història, s'ha de tocar també des del punt de vista històric.
Allò que es diu en història, que tots els fets tenen les seves conseqüències, això és així. Mm-hmm. És a dir, al llarg del segle XIX va disminuint el pes de l'Església, a poc les revolucions burgeses van avançant, s'està creant una alternativa amb una societat capitalista que és molt injusta, com la història ha demostrat fins al present, i aleshores es busquen alternatives a tot nivell. Entre elles també les espirituals. Que espiritual no vol dir religiós? A vegades sí, de vegades no. I aleshores tots aquests components són components amb els quals tenen un objectiu. I és com una mena d'alternativa davant d'una veritat revelada, l'alternativa de creure que les ànimes, és a dir, els esperits, van passant d'un ser a un altre, i és possible que això sigui, la gent hi pugui accedir. I aleshores, bueno, és una alternativa moderna, de tipus cultural, l'educació general per tothom i la coeducació, ho és de tipus polític, una societat molt més justa, ho és de tipus social, és a dir, fer avançar tothom amb els valors, diguem, de fraternitat i tot això, i, en certa forma, és sortir una mica del que ells consideren l'oscurantisme, sobretot de l'Església Catòlica. Quan esmentaves de que és el lloc d'Europa que va tenir més repressió, clar, la primera reacció que tindran molts dels nostres oients diran, com en tot, clar, sí, sí. Sempre, per què? Perquè és una societat més atrasada, és una societat més classista, és una societat més d'això. L'espiritisme és una alternativa que afecta a gent tan diferent i tan estimada per tots nosaltres, per qualsevol persona que tingui un mínim de sensibilitat cultural, com, per exemple, Mossèn Cinto Verdaguer, que, per exemple, Humbert Torres, alcalde de Lleida, de la família del Màrius Torres, tota la seva família ho era, com, per exemple, el, diguem, el... Sí, home, el d'Incerta Glòria, no surt el nom.
El Joan Sales.
El Joan Sales. Atenció, que aquesta gent és més que moderna. I es van sentir i van barrejar. O, per exemple, el president assassinat Lluís Companys. O sigui, que és un fet històric important. I tant. El que passa que el segle XX ha sigut tan salvatge que no hem vist de molts dels canvis que esperaven en futur i esperança que seria l'evolució del segle XIX, però el segle XX i el XXI pues ja...
I s'ha de dir també que aquest tipus de creences o conviccions, diguéssim, ara en ple segle XXI tenim molta sensació de que és una, diguéssim, una cosa purament absurda i de gent realment que potser sí, no toca gaire, no?
I de programes raros de televisió.
Clar, sí. Però que en el moment en qüestió es va estudiar, molts científics ho van estudiar seriosament, sí, sí. Alguns van dir, no, escolti'm, això d'aquí no en traurem res, i d'altres, en canvi, van dir, home, no ho acabem de veure, clar, potser sí, potser no, però es van fer congressos, hi existien científics, ho treballaven el tema perquè no tenien clar fins a quin punt podia ser cert i fins a quin punt no. Per tant, diguéssim, hi havia una mirada científica i moderna
i com
tema,
tantes
no?
Coses, hi ha persones que diuen, si vols de resquillada, que diuen que una de les raons per les quals a poc la psicologia comença a aprofundir, allò d'en Freud, no? De primer hem de conèixer el més profund del ser humà, que és el seu cervell, doncs una possible base també està en l'espiritisme, vull dir, que és seriós, sí, que és científic, sí, que després la història ha anat com ha anat i evolucionat, també.
Qui ens acompanyarà avui a conèixer aquests fonaments i les seves repercussions socials, que van ser moltes, de l'espiritisme, especialment al segle XIX, és el professor d'Antropologia de la Universitat de Barcelona i doctor en Antropologia Social, membre de l'Institut Català d'Antropologia, el doctor Gerard Horta, autor de diversos llibres, però el que avui ens afecta potser més directament és aquest Cos i Revolució, l'espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Doctor Horta, moltíssimes gràcies. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'avantguàrdia.
Gràcies a vosaltres, Enric i Josep Maria.
Una altra vegada ens trobem al mateix dilema. Clar, l'espiritisme o les creences, diguéssim, en determinats mons sobrenaturals no tenen un gran prestigi, no ens enganyarem, en el segle XXI. Però en el segle XIX hem d'avaluar-ho d'una altra manera, m'imagino.
A veure, respecte a la creença en dimensions sobrenaturals, no estic d'acord amb el que acabes d'afirmar. La gent, per exemple... avui dia Occident creu fermament que existeix una cosa anomenada democràcia. I en termes empírics podríem rebatre això...
Té un punt de filosofia...
Immediatament.
Sí, sí.
Permetem començar amb aquesta
opinió. I tant.
Sí, sí. A veure, l'apel·lació a formes, diguem-ne, religioses, socioreligioses, extàtiques, que vol dir doncs, tot allò que... a partir del que des de l'antropologia en diem el fenomen del trànsit i les seves manifestacions, com són la possessió, la mediumnitat, el xamanisme, són inherents a totes les societats humanes en tots els temps. En el cas de pràctiques com la de la possessió, la possessió espiritual, en què hi ha una dissociació de la consciència i representa doncs, que una persona és envaïda, ocupada, encavalcada per una entitat sobrenatural. El que després de 150 anys de treball de camp doncs, l'antropologia ha pogut demostrar és que, en general, aquestes religions de la possessió tenen a veure justament amb la condició majoritàriament de desposseïts d'aquells que les practiquen en tota mena de societats. És a dir, finalment, la religió de la possessió esdevé la religió dels desposseïts, la d'aquells que només no tenen res més que el seu propi cos. Aleshores...
O sigui que no creuen en Déu o en déus.
No, a veure, aquesta és una altra història, perquè la distinció que nosaltres operem com occidentals entre natural i sobrenatural no és una distinció transcultural, no és una distinció universal.
Que tothom adopti.
En milers de societats... aquesta relació amb el que se'n diu un rere món o un món doble, habitat doncs, per déus, divinitats, esperits, avantpassats, sí. Potències, genis, en tants i tants i tants casos, no solament no en té res de sobrenatural, sinó que no en té res d'extraordinari. Els buximans doncs, doncs, i abans al matí, xerrant amb els esperits dels matois, del Kalahari, tenen una experiència d'això com si fos, vaja, una mena de relació amb la transcendència, amb l'inefable.
Si, és a dir, si ho fem encara avui en dia, quan a les 12 de la nit ja està, del 31 de desembre passem d'any, aquella sensació de transcendència, de felicitació, d'augurar un bon any, i si passes en bon trànsit vol dir que l'any vinent serà bo, és òbviament de la mateixa línia de pensar que amb determinats actes, en els moments, pots fer que el teu futur o el teu present es transformi.
Sí, però jo em referia més al que seria el fet que en totes les societats, això ho explicava un antropòleg als anys 50, anglès, el Godfrey Ningharem, amb treball de cama a l'Àfrica, i deia, en realitat, les societats humanes abracen no solament els vius, sinó els morts, en la mesura que no parem de dialogar amb els morts. Vull dir, el Josep Maria s'ha passat la vida, i jo m'he passat mitja vida exercint com a mèdiums a classe. Jo, cada dia...
No m'agrada això de pensar que he sigut un mèdium.
Ara
m'hagués agradat tenir més...
És el que fa l'Enric com a periodista, intermediar entre la realitat i una audiència, i aquí el mèdium és ell. Jo cada dia estic interpel·lant autors del 19, del 20, que estan morts i que d'alguna manera parlen per boca meva. Fins i tot un sociòleg francès, el Michel Maffesoli, deia, 40 anys després, deia, no solament ens relacionem els vius amb els morts, sinó que ens relacionem amb aquells que encara no han nascut. Parlem amb els fetus que són al ventre de la mama i ja li posem nom i mantenim diàlegs. La història, com sempre, és com caram s'instrumentalitza tot això. Aleshores, com bé heu dit a la presentació, aquest fenomen, aquest moviment socioreligiós que en diem espiritisme, que no deixa de ser més que la manifestació contemporània occidental del que és la mediumnitat, en general a tota Europa, dins del camp del lliure pensament, coincidint-hi amb les esquerres polítiques, amb les esquerres sindicals, el que fa és possibilitar la materialització d'una via a través de la qual doncs tanta i tanta gent, en el cas català claríssimament l'espiritisme està associat a la classe treballadora, a menestrals, a les classes subalternes, al poble menut, pobles com Gerri de la Sal, finals del 19, allà on hi ha col·lectius de treballadors treballant, hi ha centres espiritistes. Quan vaig fer això vaig haver de remenar arxius, no hi havia internet, tota la feina era finals del 90, primers 2000. Aquí apareixien, doncs, això, aquest nombre de centres espiritistes.
Però... Més 60 o 80, déu-n'hi-do,
Sí, no, però Josep Maria, segur que n'hi havia molts més.
Vull dir, que no han pogut ser documentats.
Clar, no, hi ha altres que siguin espiritistes sense formar centres.
Sí, clar. Però bàsicament allà la tasca és claríssimament col·lectiva en termes de desenvolupament, d'associacionisme, cooperativisme, tot el moviment feminista català, vull dir, no, la seva gènesi no s'explica sense les dones espiritistes associades a la Luz del Porvenir, que es funda el 1879. Hosti, tu, compta quants anys abans, 20 anys abans, que la Fronde de París. La primera revista feminista. No, la primera revista feminista, deixem-nos de conyes. Vull dir, 20 anys abans, les espiritistes catalanes. A més, amb una recepció recíproca amb totes les bandes del món, d'articles, d'enviament, de comunicacions, de tot. Tot el camp de l'antimilitarisme, de l'abolicionisme dels exèrcits, de la indústria militar, de les fronteres. Vull dir, el programa espiritista, en realitat, el que es planteja el mateix primer congrés internacional espiritista del 1888 a la ronda de Sant Pau, al barri de Sant Antoni, al Saló Eslava.
A Barcelona,
Sí, a Barcelona. Amb gent de més de 70 estats, delegats de tot arreu. És absolutament avantguardista avui dia respecte a qualsevol...
És l'esperança per un món millor. Home, immediat, no?
A veure, una de les citacions amb què jo començava el llibre Cos i Revolució era aquesta, d'un espiritista en el Congrés, que deia: nosaltres el que voldríem és polvoritzar la societat per construir-ne una de nou.
Sí, una de nou. Sona molt marxista, eh?
Sona marxista i anarquista. I els vincles amb l'anarquisme tenen a veure...
El passat, no?
Sí. Són aquesta mateixa línia de frases.
I tenen a veure amb aquesta dimensió gairebé mil·lenarista, no? Mm-hmm. És cert, del marxisme. Vull dir que aquí, fins que no se superi, doncs, un estat estructuralment cronificat en la societat de classes, fonamentat en l'opressió, en l'explotació, en la diferenciació social, en les 10.000 formes d'inferiorització, no podrem afirmar que això és una civilització ni que començar la història de la humanitat. En veritat, sociòlegs, perdona, com el Norbert Elias, l'alemany, el 1977, en un llibre molt bonic que es diu El procés de civilització, diu: Occident no pot autonomenar-se civilització mentre totes aquestes relacions a escala interna i d'Occident amb la resta de ciutats del món no estiguin fonamentades en una igualtat pel que fa a les relacions de poder i a la satisfacció i a la potenciació del desenvolupament de totes les capacitats de l'ésser humà. Aleshores, clar, aquests espiritistes el que fan és una impugnació absoluta al model de modernitat burgesa. I això es confronta, assumint el que comentàveu abans, la viabilitat de demostrar científicament la possibilitat d'establir una comunicació entre els vius i els esperits dels morts, que pels espiritistes no estan morts, vull dir, continuen vivint. Aleshores, d'alguna manera...
Que estan, diguem, per entendre'ns, que estan al núvol.
Sí,
en llenguatge actual. Veure,
sí, que estan seguint un camí, vull dir, que això introdueix... aquest factor dinàmic de moviment que sí, que és el del Marx, quan diu el conflicte és el motor de la història, diu la lluita de classes, però vol dir el conflicte, que és el que planteja el Rilke, quan diu car no ens és dat romandre en lloc, volem dir que la vida és moviment, i l'evolució dels individus, de les col·lectivitats, doncs no acaba, és un procés...
No acaba amb la vida, només.
Inacabable, clar. I a partir d'aquí, doncs, aquesta gent què fa? El primer que fa és aprendre a llegir i escriure en els centres espiritistes, de manera que ja deixa de ser imprescindible el paper del mestre, el del professor, per una banda, i el del capellà, per l'altra, com a intermediari entre la persona...
La cultura o el coneixement general i aquella persona.
I la seva experiència, doncs, del que nosaltres aquí en diem el més enllà, que això té una base que prové dels inicis de l'era cristiana, aquesta base gnòstica d'integració de la fe i de la raó. Els gnòstics deien l'infern no és a l'altra banda, vull dir, l'infern és això. L'infern és l'esclavisme, la societat de classes...
De vegades ja ho sembla, ja.
Van ser massacrats pels cristians, els gnòstics. Els ocells deien l'única manera de poder comunicar-te amb la transcendència és abolint qualsevol tipus d'intermediació.
Perdona,
i afirmant la conquesta del coneixement.
Tots aquests centres, que ara parlàvem del XIX i que van evolucionar tot això, es devien tenir molt coixí amb tota la xarxa que a nivell de tots els països catalans existia, de centres d'ateneus, de casinos, de centres culturals, de centres socials, de centres democràtics, de fraternitats. Sí. Era així?
Brutal. A veure, això el Josep Termes ho explicava en un dels estudis sobre l'anarquisme. 1861. Madrid, 50 associacions cíviques. Barcelona, 1.500. 1.500. És la diferència entre una societat que és estat i res més, i una societat, que és el que ha estat històricament la societat catalana. Aleshores, totes les conferències que feia la Mari Domingo Soler amb la Teresa Claramunt, l'anarquista, que anaven als Ateneus Obrers a conferenciar, o amb una dona ja de classe alta, que era l'Àngeles López de Ayala, que era maçona, però clar, era una maçoneria distinta de la maçoneria que ha vingut després, era una maçoneria la del Rossend Arús. I els espiritistes coincideixen, amb aquests maçons...
Eren liberals, eren els maçons reglats, habituals.
Era el camp del lliure pensament, aquí fa de nexe de totes aquestes formulacions, fins i tot amb els teòsofs, però els teòsofs ja era l'elit. Era gent amb molts diners, hi havia una revista que era Antacarana. Era l'espai en què formes doncs, heterogènies, distintes, afirmaven la necessitat de transformar radicalment el món i les relacions entre capital i treball, entre burgesia i proletariat.
En tot cas, amb aquest darrer terç, per fer-ho fàcil, sí. O la meitat final del segle XIX, aquestes estructures espiritistes neixen una mica de manera espontània mirant el que s'està fent arreu o hi ha alguns impulsors d'aquests sí. processos que esdevindran amb el pes del pensament i de les estructures espiritistes?
A veure, el sistematitzador teòric de l'espiritisme occidental a Europa és el Léon Hippolyte Rivel, que és l'Allan Kardec. Aleshores, ell comença a escriure ja a partir de l'any 58, aquí expliquem com hi arriba, tota la pesca. Era un pedagog de família socialista, militància socialista, vull dir, que havia escrit llibres per l'educació pública, tota la pesca, i a partir de les experiències doncs, bé, formula aquesta sistematització del que seria l'espiritisme contemporani. I què succeeix? Doncs que evidentment això troba ressò, vull dir, ja veníem de les taules giratòries, vull dir, que eren practicades per les monarquies des de Rússia fins a Anglaterra, però que evidentment això troba una recepció a tota Europa i la diversificació de classe, fins i tot política, vull dir, hi ha excepcions, a Alemanya, per exemple, l'espiritisme dels anys 20 és un espiritisme políticament conservador, però és una excepció, vull dir, a Anglaterra, a França, a Itàlia, a Bèlgica, l'espiritisme és un moviment de ruptura i el lloc on més clarament, explícitament, advoca per aquesta transformació radical de la ciutat és els Països Catalans, Catalunya
els Països Catalans. Com més injustícia, més revolucionari o més transgressor és l'espiritisme.
I una consciència de classe fortíssima.
Anglaterra, com que és una societat amb la qual s'aprofiten de totes les colònies i tot l'imperi, doncs poden ser més conservadors, però aquí que la gent, en fi, no es beneficia de res, doncs clar, més transgressora.
I una tradició autodidàctica molt potent per part de la classe treballadora catalana. Aleshores, aquí hi ha gent més de la noblesa, el Fernández Colavida, vull dir, altres elements, que són els que, pels seus mitjans econòmics, possibiliten que es pugui traduir, editar i distribuir les primeres obres ja als anys 60, abans del sexenni democràtic. El buidatge que jo havia fet al bisbat ja havia trobat, aquí estava citat en el llibre, recomanacions, o ordres, instruccions dels diversos bisbes que es van encavalcant perquè tots aquells capellans que els arribin obres espiritistes ràpidament ho envien al bisbat, perquè aquells llibres siguin cremats.
I ho aturin.
L'últim acte de fe, l'últim acte de fe, gran acte de fe a l'estat espanyol, és el del 1861 a la Ciutadella, que encara és fortificació militar, amb 300 obres espiritistes intervingudes. A la Châtre, que havia estat editor a França, que ha de fugir, ha de fotre el camp per potes, amb un capità valencià de vaixell, que és qui porta les publicacions, els són intervingudes i es fa una crema pública a la Ciutadella.
L'espiritista més important en llengua castellana del segle XIX va ser Amàlia Domingo Soler, una dona nascuda a Sevilla que s'havia introduït als cercles espiritistes de Madrid. El 1876, els membres del cercle La Buena Nueva de Gracia li van proposar que s'instal·lés a Catalunya i els ajudés a difondre la doctrina. Domingo va ser acollida per una família gracienca, els Torrents, que li donaven allotjament i menjar. A les memòries explica una sessió d'espiritisme dirigida per un dels mèdiums més importants de l'època, Miquel Vives, que la va acabar de convèncer de quina era la missió que tenia encomanada.
Les comunicacions que m'omplien d'una alegria innocent eren les d'en Miquel Vives. Em semblava que escoltava un apòstol del cristianisme que retrocedia als temps de Jesús i la meva ànima, lentament, s'anava acostumant a aquella atmosfera de repòs i humilitat. Però quan el meu esperit rebé una impressió inexplicable, fou quan vaig assistir per primera vegada a una sessió al Centre Espiritista de Terrassa. En Miquel vivia aleshores en una caseta molt petita i en una saleta, entorn d'una taula rodona, ens vam reunir 14 o 16 espiritistes. Aquella tarda em trobava molt trista, però gaudia en els meus records. Quan Miquel Vives es va concentrar després d'haver llegit moltes oracions, regnava el silenci més profund. Tots es trobaven en un gran recolliment. El mèdium començà a plorar sense que el rostre revelés l'angoixa del sofriment. Tots ens el miràvem atentament, preguntant-nos qui era que commovia tant el mèdium. Un dels germans, veient que en Miquel seguia plorant sense fer la menor contracció, va exclamar:
"Qui ets, bon esperit? A qui busques aquí?"
El mèdium contestà amb la veu entretallada:
"A la meva pobra filla."
En sentir tal resposta, vaig notar en el meu ésser una violenta sacsejada. Vaig fer esforços sobrehumans per prestar tota la meva atenció al mèdium.
"Ets tan desgraciada? Et creus tan sola? Treballa en el teu progrés, filla meva, que et va faltant la llum als ulls i a l'ànima. Jo et donaré una nova família. Els diré als espiritistes que t'estimin. Els inspiraré perquè no t'abandonin. No patiràs gana ni fred. Treballa, filla meva, treballa sense descans, interpretant el pensament dels esperits, que pots fer molt bé a la humanitat. No oblidis els consells de ta mare."
Era la primera comunicació familiar que jo rebia, al revés de la generalitat dels neòfits de l'espiritisme, que el primer que fan és abocar els seus éssers més estimats. Quin bé que em va fer la meva mare amb aquella comunicació. Aleshores, vaig beneir l'hora d'haver arribat a Catalunya. Vaig apreciar l'hospitalitat del president del Cercle Espiritista de Gràcia i quan em vaig trobar de nou al meu gabinet de treball, em va semblar l'habitació més alegre perquè tenia la certesa que la meva mare no em deixaria sola, no em deixaria sola, en braços de l'adversitat.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb en Gerard Horta i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la implantació i el gran auge que va tenir l'espiritisme a Catalunya, especialment durant el segle XIX. Doctor Horta, acabem de sentir aquesta impressionant impressió que va tenir l'Amàlia Domingo quan se'n va adonar que l'espiritisme també podia amb ella, que era una persona molt ficada en aquest món, podia fer-la connectar amb la seva mare, en aquest cas. Aquests xocs personals, aquí explica el de l'Amàlia Domingo, però suposo que també formaven part d'aquesta experiència espiritista que anava més enllà d'aquest desig de transformació social, el fet que molta gent tingués la sensació de que podia estar a prop dels éssers estimats que ja no hi eren. I això devia moure també a moltíssima gent a participar en el moviment. No només per una qüestió social, sinó per una qüestió fins i tot personal. No sé si és així.
Sí. Sí. Hi ha una dimensió que en podríem dir emocionalista, que és de consol i de satisfacció d'aquesta necessitat de poder mantenir el vincle amb
éssers estimats que ja no hi són,
clar, sí. que han traspassat. El que passa que, clar, no és aquest l'únic motiu, vull dir, que era això, la importància d'aquesta reivindicació de la igualtat de gèneres, de justícia social, de democràcia, de vehiculació d'aquest ideal igualitarista, el que deia abans el Joan Maria.
Anava lligat una cosa amb l'altra, o sigui,
sí,
aquest desig natural, natural que tots desitjaríem, de persones que ja no hi són i que hem estimat, de tornar-hi a parlar, això seria magnífic realment, i és un desig ben lògic. Al costat d'aquesta transformació de dir homes i dones som iguals, el món ha de repartir-se d'una altra manera, hem d'obrir la ment amb la manera de treballar... Tot això anava tot era un mateix paquet.
Sí, era un mateix paquet, en què, evidentment, cada persona, a partir de la seva experiència, doncs, podia, diguem-ne, enfatitzar unes dimensions o unes altres, però aquest esmorteïment del dolor davant del camp de la desgràcia, això seria una explicació psicologicista. Les altres que hem plantejat fins ara, sí, són molt, molt sociològiques. La necessitat humana de salvació, la passió humana pel desconegut i pel meravellós, el que explicava el Jacques Le Goff, l'historiador nascut a Toló, tan meravellós.
Les mitjanes, sí.
Aquests mitjans, sí, d'utilització d'instrumentalització de la pràctica espiritista, doncs, per guarir les malalties, Hosti, totes les clíniques hidromagnètiques i espiritistes, sí, que hi havia al Raval i al conjunt de Barcelona. Clar, eren populars i no... La gent treballadora no es podia pagar el metge i eren gratuïtes. I aleshores era una entrada també per tirar endavant, doncs, això, pràctiques que tenen a veure amb el guariment, que és el que ja feia el Mesmer, rebutjat per les acadèmies de ciències,
sí,
i tot.
Sí, la mesmerització, ho deien.
Clar,
sí.
Bueno, el camp del magnetisme. Te'n vas a universitats escandinaves i et trobes una estàtua del Mesmer. Però el Mesmer, als seus temps, va ser absolutament blasmat, rebutjat, perseguit. Alemanya,
sí, sí,
França...
Mesmer treballava el magnetisme, clar. Que, òbviament, com tantes altres coses, doncs, té aplicacions directes per la teràpia i que s'han vist claríssimes i del tot científiques, però en el seu moment
camps
allò que
enviessin
unes ones i uns camps magnètics, clar, que t'afectessin, això on s'has vist, no? Vull dir que...
No, el món emotiu, clar, també,
sí, clar, sí,
per curar malalties o per suportar-les millor.
O la mateixa pràctica de l'hipnotisme que havia estudiat un altre antropòleg, la Clara Galini, a Itàlia, com o bé es du a terme com a pràctica clínica en els hospitals, o bé quan es du a terme en tavernes,
clar,
aleshores ja és titllat de
pura estupidesa, clar,
de seriant,
sí, supersticions, etc. Sí,
clar, als Estats Units, per exemple, l'espiritisme, doncs allà hi ha centenars de milers de mèdiums professionals. En canvi, a Europa això està prohibit. Avui un no es pot enriquir pel fet d'exercir com a mèdium. Però vaja, el que dieu, el poder restablir la connexió, el contacte amb els familiars traspassats, poder proveir de guies d'actituds, de conductes a escala individual i col·lectiva, de poder satisfer la demanda de coneixement, d'aprenentatge dels treballadors, vull dir que canalitats se'n veien exclosos,
Al mateix temps, això provocava una reacció intensa,
clar,
perquè no és només un tema, pel que veiem, l'espiritisme tocava molts pals. No només afectava directament la construcció espiritual de l'Església Catòlica, que era el dominant, sinó que, a més, tocava pals socials, molt lligats, doncs, això, a qüestions d'igualtat de treballadors, disminució de diferències de classe com a mínim, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, no devia ser ben vist pels poders en general.
No, clar, i en el cas català ja ho hem comentat, la repressió va ser ferotge de multes, de censura, d'empresonaments en moments donats. En el cas de la Guerra Civil ja va ser terrible, amb afusellaments i empresonaments, tancaments de totes les associacions espiritistes, de totes, tot el material a Salamanca, vull dir, tantíssim material que no s'ha pogut recuperar mai.
Home, hem de tenir en compte que va sortir, no, potser m'he equivocat la xifra, que van sortir 29 vagons i a Salamanca, de documentació, hi ha un vagó.
I ara queda un.
En queda un. O sigui, els altres 28 es van convertir en part de paper.
Sí, sí.
Documentació de tots els centres... Tot es va convertir en part de paper, excepte el que anava més determinat cap a la repressió.
I això per una banda. L'altra cosa és tot el que van cremar. Ui, quan ja entren aquí...
No a Salamanca, sinó aquí.
La Biblioteca de Catalunya, l'Ateneu Enciclopèdic Popular, vull cremar i cremar, com s'havia fet a Alemanya l'any 33.
I cases particulars, el cas el pas de Pompeu Fabra a Badalona.
Sí, sí.
Thank you.
De la mateixa manera que censurava altres cultes que no fossin el seu, la jerarquia catòlica veia l'espiritisme com una autèntica amenaça i sempre que podia s'hi referia públicament com una manifestació del dimoni. L'any 1878, el Boletín Oficial Eclesiástico de l'Obispado de Barcelona es feia ressò d'unes prohibicions disposades pel mateix bisbe i per les més altes autoritats religioses.
Il·lustríssima, ja hem imprès el butlletí nou.
Excel·lent, pare. Ja heu fet constar les disposicions que us vaig dir? No us ho haureu deixat?
No, no, me n'he encarregat personalment. I són tots quatre punts.
A veure... Llegiu-me'ls.
Primer, que no és lícit prendre part mai en els fenòmens preternaturals atribuïts al magnetisme i l'espiritisme, encara que es faci pacte explícit o implícit de no voler comunicació amb l'esperit maligne.
Exactament. Ja n'hi ha prou de tolerància amb qui vol negar l'església veritable. Què més?
Segon, que no és lícit acudir com a mers espectadors a les reunions espiritistes. Tercer, que no és lícit llegir ni retenir les obres o revistes que en defensen les pràctiques.
És realment esfereïdor. Cada vegada hi ha més publicacions d'aquest estil i això no es pot tolerar.
Quart, i que ha d'inculcar-se amb tota eficàcia als fidels el perill gravíssim d'eterna condemnació en què es posarien si no apartessin les suggestions dels afiliats a aquesta secta infernal, sovint disfressades. El seu fi últim no és altre que reemplaçar el culte i l'adoració de Jesucrist amb el culte i l'adoració de Satanàs.
Aquesta és la nostra missió: fer entendre als cristians de bé que pretendre invocar els esperits no és a l'abast de l'ésser humà, que és cosa del diable.
Jesús, Maria i Josep, quina basarda.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Horta, acabem de sentir aquesta conversa eclesial entre bisbe i capellà. Que l'Església Catòlica es mostrés en contra de l'espiritisme, en definitiva, és bastant normal, perquè trencava, sens dubte, o anava contra el criteri generalitzat. Però tenia molt poder, en aquest sentit, l'Església per manar a sobre dels policies que havien d'intervenir? O ja a finals del XIX això ja era molt més d'un tema moral que no pas efectiu?
Oh, bona pregunta. Clar, les dimensions d'un moviment com aquest... En la mesura que l'espiritisme no deixa de ser un sistema conceptual integral, és a dir, que el que ofereix és un procés de racionalització i d'explicació del món en tots els seus àmbits, a totes les escales de la vida individual i de la vida col·lectiva, doncs clarament no deixa de ser una eina contraideològica, és a dir, una eina que el que fa és subvertir les idees dominants en aquells temps en què aquesta associació entre model burgès i jerarquia catòlica o institucionalització del que és l'Església Catòlica es fonen. Aleshores, clar, l'espiritisme resulta problemàtic a tots els àmbits, en l'àmbit religiós, en el polític, en el cultural...
O sigui, és subversiu... Per tot arreu.
Per tot arreu. I això és el que explica aquesta repressió. I algunes de les coses que hem comentat abans, que és aquesta reivindicació espiritista d'abolir la intermediació entre l'individu i aquest més enllà, a partir, doncs, d'entrada... De la relació amb els avantpassats, però també pels espiritistes procedint del catolicisme, del catolicisme creuen en Déu. Això prové també del que serien aquests moviments gnòstics inicials, dels quals veu també totes les formes del protestantisme.
Això anava a dir, és que això em recorda molt el calvinisme, la manera de veure el món sense intermediaris.
Per una banda, l'evolució de la ritualitat catòlica, en la mesura que la denúncia, això ho ha treballat molt bé el Manel Delgado a la trilogia que hi va dedicar als anys 90, Luces Iconoclastes, els protestants el que fan és denunciar aquesta capacitat que s'autoatorga a l'Església Catòlica de poder transformar la naturalesa de les persones a partir del que és la pràctica ritual, els set sagraments, de manera doncs, que bueno, una mena de sessió en sèrie acabarà formant part de la comunitat en la mesura que obeeixi aquesta mateixa ritualitat. La denúncia que fan els protestants als catòlics és: vosaltres no sou ningú, no podeu, no teniu cap capacitat per transformar la naturalesa de les persones. Això només ho pot fer Déu.
I tu, doncs, parlar en nom vosaltres... de Déu, això és fora de lloc.
No, clar, que clar, com tu? Podeu atorgar-vos la seva representació a la Terra? Vosaltres
ets un home
sou...
com jo, clar, una dona com jo.
Clar, sou l'expressió del dimoni. I, clar, tots els moviments iconoclastes que aquí arriben doncs, 300 anys després tenen a veure amb això. I llavors, aquí hi ha aquest trencament de la necessitat del funcionari catòlic, que és el que fa de mèdium, el que fa d'intermediari entre el fidel i la divinitat. Clar, l'espiritisme aboleix directament en la mesura que tothom pot esdevenir mèdium si segueix un procés de formació adequat, etc. Però el que dèiem respecte a l'escriptura, doncs aquesta intermediació ja queda abolida. Serà la gent treballadora mateixa que podrà escriure i que podrà explicar-se i racionalitzar per escrit la seva pròpia experiència sense que hagi de ser explicada ni pel capellà ni pel professor.
El sexenni democràtic, que comença amb la Revolució del 68 i acaba amb el 73, quan cau la república...
I el 74.
El 74, sí. I torna els Borbons, amb la figura del Fons 12, ha sigut un moment una mica especial a la història de l'Estat, sens dubte. Sí. A partir de la restauració d'aquest 74 amb el Fons 12, tornen les formes antiespiritistes o ha deixat un pòsit el sexenni que permet una mica alliberar la repressió sobre els espiritistes?
Continua havent-hi repressió en termes de multes, censures i tancaments. Potser no tan evident, perquè el moviment, en realitat, la seva extensió, el seu aprofundiment, el fet d'anar conquerint espais socials, doncs, cada cop més amplis, és molt, molt difícil d'aturar. És a dir, no és un moviment homogeni, és un moviment com tants moviments, és un moviment social, una potència popular, que no deixa de ser, doncs, bueno, això diversa, fragmentària, però que es va mantenint, que es va transmetent, que en molts àmbits de l'anarquisme doncs, aprofundeix aquests vincles. Això ho havia recorregut la Frederica Montseny l'any 33. Sí. I els espiritistes, antics companys de viatge, que en els moments més durs sempre ens han defensat. Procés de Montjuïc. Els espiritistes donant-hi suport. Ara he estat treballant...
Procés de Montjuïc és tot a finals del 19, d'unes bombes que va fer, les tortures que hi van haver, brutals.
400 detinguts.
Que van donar la volta al món per les atrocitats.
Terrorífics. És una història de terror.
Sí. Ara... perdoneu, un incís molt ràpid. He tornat a l'espiritisme així, bueno, he anat escrivint tots aquests anys, publicant, fent difusió, tota la pesca, però he tornat amb un llibre que ara feia anys, vull dir, el sisè, que no escrivia, sobre una dona anarquista espiritista occitana, la Marie Andrieu, de Toló, una dona de finals del 19, mor el 1911. I una de les revistes que va editar es deia El Crist Anarquista, del 95-97, i bueno, el penúltim número dedicat a Montjuïc, i dient: Montjuïc serà destruït si goseu afusellar i aplicar les penes de mort que s'han resolt, sí, respecte als anarquistes catalans. Vull dir, tota la solidaritat del moviment espiritista, en aquest cas, de tantes i tantes bandes d'Europa, va ser claríssim el vincle i va ser històricament...
transcendent.
Sí, entre anarquistes i espiritistes. És.
L'espiritisme va seguir gaudint d'una gran popularitat en la societat catalana al llarg del primer terç del segle XX, superant fins i tot la repressió exercida per la dictadura de Primo de Rivera. En una carta escrita l'agost de 1936, recollida al volum Cartes des de la guerra, l'editor i escriptor Joan Sales recordava com 7 anys enrere, el 1929, havia estat fent sessions d'espiritisme a casa del futur president de la Generalitat, Lluís Companys. Un dels esperits que havien intentat invocar era el de Francesc Layret, víctima del pistolerisme.
Vaig assistir a una sèrie de sessions que es feien precisament al pis d'en Companys, l'actual president de la Generalitat. Era la Rambla de Catalunya i no sols hi vivia, sinó que hi tenia el despatx d'advocat. Actuava de mèdium la seva primera dona i sempre hi havia la seva filla, per cert, de 14 anys i bufoníssima. Ens havien dit que se'ls apareixia l'esperit d'en Layret, el diputat obrerista assassinat per les bandes del Sindicat Lliure i que tan amic havia estat d'en Companys. En Layret en vida era coix. Coneixien, ens deien, que era ell perquè la tauleta, durant les sessions mediúmniques, es posava a caminar coixejant exactament com ell. En seduí la perspectiva d'establir-hi contacte més enllà de la tomba. Les sessions es feien a les fosques, tal com vol la tradició. La tauleta que teníem enmig del cercle i damunt la qual formàvem la cadena amb les mans, al cap d'una estona més o menys llarga començava a crepitar i finalment a balancejar-se. Aleshores li feien preguntes que responia a cops de pota. Un volia dir sí, dos no. Sota els efectes de la impressió li anava fent preguntes amb veu cada vegada més alta. En Companys, que tenia unes visites al despatx, hagué de venir a advertir-nos.
No crideu tant, que ho senten els clients.
Aleshores eren ben lluny de sospitar que temps de venir seria president de la Generalitat. El 1929, la Generalitat i la República encara no existien. Després en Gali, l'Estartús i jo, que érem, com ja us he dit, comunistes, vam haver de capejar una reprimenda severíssima al partit. Van estar a punt d'expulsar-nos en nom del materialisme dialèctic, incompatible amb l'espiritisme experimental.
Això és En Guàrdia.
Gerard, sembla sorprenent, des del punt de vista del segle XXI, que persones d'aquesta formació, com Lluís Companys, com Joan Sales, etc.
Que aleshores militava el Partit Comunista, en aquest
Joan
moment.
Joan Sales.
Quan
i no s'havia fundat encara Esquerra Republicana.
No, Unió Democràtica, a la postguerra. En aquell moment no sé si va entrar Esquerra Republicana, no ho tinc segur.
No, que no s'havia fundat Esquerra Republicana
l'any 29. Ah, no s'havia fundat Esquerra Republicana.
L'any 29, no. Per això dic que era un moment... Sí. I clar, saber aquesta dimensió d'aquests personatges que més o menys s'han anat estudiant i que es coneixen prou bé és sorprenent, però clar, lliga amb això que dèiem d'aquesta unió entre uns pensaments i uns altres. No semblava contradictori amb l'època, ni molt menys tenir creences espiritistes i militar al Partit Comunista. No. Clar, ara ens xoca molt, però...
Un sociòleg francès, gran sociòleg, Durkheim, deia que la fe és... primer de tot, un impuls per actuar. Vull dir, científics com el Lombroso, el mateix Fernando Ortiz, el pare de l'antropologia cubana, que de menut va estar dels 2 fins als 11-12 anys a Ciutadella. Vull dir, tants i tants científics, el Camil Flammarion, l'astrònom que havia vingut, que era espiritista, havia vingut a conferenciar a Sabadell.
Tots, o sigui, barrejaven les dues coses.
La dicotomització que el segle XX ha triomfat entre fe i raó, ja ho comentàvem, ja va ser abolida pels gnòstics fa 2.000 anys. I en realitat qualsevol ideació social, humana, no deixa de ser sempre una manera de racionalitzar l'experiència, sigui la que sigui. Sí. Pots dir conspiranoica, em podries dir criptopolítica, però no deixen de ser intents de desvelar i intents d'explicar. I una altra cosa que després puguis demostrar experimentalment, hi ha coses que científicament no podem explicar encara, tantíssimes. I això ja succeïa el 19 i succeïa el 20. Aleshores, bé...
Sí, clar, hi ha un camp ample per córrer encara.
Tu mateix, doncs, clar. Mira quina citació i del Foix, a la carta que fa
el
Obiol, sí. Això és del 1920, diu el Foix, 1920, Avui dia, tot el fèrbit estol dels separatistes revolucionaris el componen gent que en l'ordre religiós són, per ventura, espiritistes i en l'ordre social són anarquistes. Foix!
O sigui, els separatistes, en definitiva, són espiritistes i anarquistes al mateix temps.
És tot l'estol dels separatistes, és això, en l'ordre religiós, espiritistes i en l'ordre... socials són anarquistes.
Però fixa't que 100 anys després es part d'aquestes connexions que semblaven impossibles ara són absolutament realitat.
Sí, sí.
Dins del món llibertari, és a dir, hi ha un sector importantíssim d'independentisme.
I tant.
I a més, hi ha com una mena de, com una mena de puresa ideològica de... una mica espiritual de creure de que es basa la llibertat o el futur o l'esperança que ells tenen, la independència de Catalunya, es basa en aquest esprit lliure, no?
O sigui que són unes combinacions que, insisteixo, en la l'escolàstica habitual no es donen, perquè en canvi...
En els anys 20, no?
Sí, sí, en canvi és evident que existien tot això. Ho has apuntat, però què va passar després de la guerra amb els espiritistes?
Ja està. Repressió absoluta, terrorització, pànic,
Un desastre.
Un desastre, Burke ja deia fa 250 anys que el pànic és el més gran mitjà de control social perquè et paralitza. I
això és el que va succeir.
I la por, doncs, ja està. Aleshores, d'una banda, què trobes? La mateixa pràctica espiritista s'acaba resolent. Això ho explicava el Felip Cid, que ell, fent de metge encara...
És un poeta, és un memorialista, la història de la medicina a Catalunya, catedràtic.
Sí, practicants espiritistes, però la pràctica queda ja cenyida a les cases.
I, per tant,
una pràctica domèstica,
perd pes social.
Ja està, prohibició absoluta. I el que apareix després, evidentment, és un altre espiritisme. Hi ha un sector de l'espiritisme que en podríem dir actual, doncs, que encara
manté aquesta línia, però
un fil de memòria.
Per això s'ha perdut en part.
Ha canviat molt.
Doctor Gerard Horta, sí. Professor Gerard Horta, moltíssimes gràcies per haver vingut. Ho han pogut sentir el professor Horta, professor de la Universitat de Barcelona d'Antropologia. És autor d'aquest llibre i d'altres treballs, Cos i Revolució, l'espiritisme català o les paradoxes de la modernitat. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Enric, i al Josep Maria, també.
Josep Maria, per cert, s'ha estudiat també des del punt de vista, ho hem vist des del punt de vista antropològic, però des del punt de vista d'historiadors que hagin seguit també aquesta línia d'estudi?
Hi deu haver alguns estudis, però jo crec que sí que n'hi ha, però, vaja, però poquets... amb aquest nivell d'antropologia, no.
El Pere Sánchez, quan va estudiar la maçoneria, ell anava a parar a l'espiritisme, però era un enfocament més estaciològic, més d'explicar un moviment a partir d'unes institucions, però
també
va fer una bona feina.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Sílvia Pedret i Marc Lobato.